Escoltes una ràdio de proximitat. La ràdio del teu poble.
Perdí un poema. Estaba escrito ya. Listo en la hoja para formar el libro. Inútilmente lo he buscado. Era un poema con vocación de viento. Aquests versos que he llegit són de la poeta mexicana María Guerra. I l'escriptora italiana Elena Ferrante el cita per expressar la insuficiència de l'escriptura. Ella, conscient que la ploma no pot expressar el que sent la pena, ens diu que el repte en el fet d'escriure és a aprendre a emprar amb llibertat la gàbia on hem estat tancades i des de les fortaleses que suposen els gèneres literaris, capgirar-los. Les paraules són fugisseres i això ben bé ho sabia Homer quan parlava de paraules alades. Les paraules volen emprendre el vol, i eixir-se'n dels marges, de les gàbies i de les llibretes de ratlles que fem servir a la primària. Poquet a poquet aprenem a escriure, ara al revés de la A, ara al revés de la P, fins que arriba un moment, també fugisser, que la A i la P ja no estan unides per revés. Per fi ens hem alliberat de les normes que constrenyien la nostra expressió. I així, com tot en la vida, anem fent. Quedeu-vos amb nosaltres perquè comença un nou Gent Random.
She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling at me. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see what?
Hola, hola, bon dia, plaça del llibre de Gandia, bon dia! Què tal, xiques? Em parlo, Lourdes, com esteu?
Bé, bé.
Fa poc que mos hem vist, però mira, este mes toca bé doblete.
Doblete, sí, sí. Primer doblet de la història de Gent Random.
Totalment.
Primer doblet a la Safor és la comarca que més ens estima.
Sí, això sembla, de moment.
Tu també eres d'ací.
Sí, perquè jo sóc d'ací. Estem a la plaça dels Colomets.
Amb públic ja veterano.
Sí, total. Marc, Marina i Elies són els nostres guerrers més fidels. Estem en la plaça dels Colomets. Em negué a dir plaça Jaume I. Així, bueno, hem viscut moltes coses.
Escenario de tu vida.
Un poquet sí. En esta biblioteca vaig estudiar selectiu, vaig estudiar oposicions. Així, no sé, hem jugat de menudes, hem vist a la raïs, quan ningú els coneixia. I ara omplin el vinya. Igual nosaltres també omplim el vinya un dia.
Qui lo sap.
Bueno, la setmana passada vam estar en la Universitat d'Alacant, ara estem a la Fira del Llibre.
Volvemos a les calles, d'on mai tenen que haver-hi sit.
Tornem a les places, tornem a ocupar les places.
Sí, vam començar a casa teua.
Sí, vam passar per centres socials ocupats, vam aburgesar-nos a la universitat, tornem als carrers altra volta.
I no res.
Fa molta calor, això sí. Sí. S'ha de dir, sé que sabem molt del fred, però realment ara
2022
el problema
ha sigut
faltar.
Any sí, sense sí. Primavera, jo crec que això vol dir moltes coses.
Però amb al·lèrgia, jo ja demane d'antubi, perdó, per si...
I mates algun mosquit, no?
No, avui per si me moque a mitat programa, es cau el xorret, vale, perquè estic un poc fatal.
Bueno, i si anem una miqueta explicant de què parla... Bueno, ja en la introducció ja s'ha vist una mica... I en este programa parlarem del fet d'escriure, de l'escriptura. Pensàvem que el tema general de la plaça del llibre de Sigandia crec que era sobre el món rural, pot ser?
No, no, ambient, del territori, no? O algo, però...
Nosaltres ja el vam fer.
Sí, ja el vam fer.
Ah, res i territori, diguem, vale. Però sí.
Però nosaltres parlem de nostre llibre.
Vale. Però estem molt arrelades al territori.
Totalment.
Sí. I sí que bueno, jo vull començar el programa almenys plantejant un neguit que també té a veure amb el territori. Una preocupació que jo tinc, una obsessió, que és que jo visc tot el rato obsessionat per la fragilitat de les coses. No sé si és que vaig estudiar història, però jo patís molt de pensar que hi ha coses que avui en dia existissin que en el futur ja no estaran, que se perdran, que la majoria de fotos que fem amb els mòbils l'any que ve no se n'estaran, que el blog que tinc des de l'adolescència algun dia desapareixerà per la política de dominis, igual que va desaparèixer 20, Fotolog i tantes coses. I pot ser per això, per este neguit que tinc, cada volta més imprimis fotografies, escric en llibretes que vas repartint per calaixos de la casa, perquè tinc molta por que la granera imparable de la història arrase amb tot això que estem construint.
Uau, a mi em passa, però més perquè tinc por de que se m'obliden les coses. Aleshores, m'ho vaig guardant tot pensant-me que així no se m'oblidarà res, un bitllet de metro, una entrada. Ma mare sempre em diu que tot ho guarde, i després de sobte apareix un tiquet d'una entrada al cine d'anar a veure Juno quan teníem 14 anys en la Vital.
Ai, vamos pues, al Diògenes.
A mi, per exemple, jo confio, tinc plena confiança en el telèfon i des de fa un temps, la setmana passada, em va dir el telèfon en plan amenaçant-me que fa 100 dies que no fa còpia de seguretat. Sabeu això, quina implicació pot tindre? Sí.
Hòstia, en 100 igual dies que quan Gmail coses. Te diu, estàs al 99% sí. de capacitat de Gmail, paga un poquito para salvarlo.
És com que el meu mòbil ja no té més memòria. Ja.
I què passarà després?
Què serà de mi? Què serà de mi de si, sí. si em peta el
pues
mòbil?
Imagina't, si nosaltres vivim preocupats per aquesta fragilitat de les coses, jo comença ahir, després mire al cel una nit d'hivern, des de la lluna, i veig la immensitat del món i me pregunta coses més profundes. I tireme del fil d'esta ratllamenta meua i pense, joder, si ara coses que n'hi ha no estaran, quantes coses que han existit no existissin avui en dia?
Joder, quin llavors, tio, comencem fort.
Sí, sí, pense, crec el món no. seria diferent si tal o qual script no haguera sigut pasto de les flames o dels corcons. I llavors me sent super insignificant i sent que el nostre present és un fruit de l'atzar i m'agarren marejos. Jo me marejo quan penso en aquestes coses.
I
és que penseu, a veure, no vos sembla un puto miracle que avui en dia encara puguem llegir l'Odissea? O sigui, l'Odissea, que han passat molts anys, han passat moltes coses des de que se va escriure això. I encara podem llegir-lo, no? I d'això és del primer que vull parlar-vos avui. Irene Vallejo, la coneixeu? Que ha escrit l'Infinit dins d'un jonc, jo vos porto la versió en castellà perquè no la tinc en valencià, però està en valencià, editat per Columna, perdó, i traduït per Núria Parés Sellarés. Ella parla
apuntat.
De... Sempre reivindicant les traductores. Ella parla d'este món fràgil que, en què se va escriure l'Odissea, un món oral, un món, com ella diu, antic, de bards, que recorrien els polsosos camins de l'Elo de memoritzant històries i recitant-les com a versos per recordar-les millor gràcies al ritme. Això ho diu ella. I me pareix tan
bonic. Este programa està tan fet per a tu.
Sí,
és que de fet, anem a fer com una confessió i és que crec que la meitat del guió l'ha escrit aquí.
És que avui m'emocionaré. Però bueno, vosaltres talleu-me si m'enrotlle massa. Total, que és que Irene Vallejo escriu molt bonico i un tema tan anodino com l'inici de l'escriptura fa que siga una història super seductora i t'imagines aquells bards recitant poemes, jo me'ls imagino baix d'una garrofera un migdia de juliol amb els xitxarres de fons és tal qual me'ls imagino
quasi ara el migdia de maig també
tal qual com ara amb el canvi climàtic tot, que per a Vallejo en l'Odissea està els orígens de la nostra civilització, no? I nosaltres tenim a més la sort que en valencià una traducció preciosa feta per Joan Francesc Mira, que és una sort. Ahir ell gasta molt el terme paraules salades, que és el títol del nostre programa d'avui, perquè són com aquestes paraules que els déus enviaven als, com si fossin fletxes als humans, no? I se'ls clavaven, no? Perquè era com aquestes persones que recitaven històries com si aquestes històries vingueren d'algun lloc de fora al seu servei i no les llegiren, no? Eren paraules que volaven. Cada cantor faria les seues xicotetes variacions, adaptant-les al públic, al context, donant lloc a moltíssimes versions de la mateixa història. Paraules orals que volen i paraules escrites que pesen. Pesen com quan jugues al truc i dius, i una jugada dubtes i dius, ei, carta en la mesa pesa. Això ja no se pot modificar. Pues igual, aquestes paraules que quedaven escrites quedaven fixades, quedaven estandarditzades i a poc a poc van anar substituint aquest món oral de que imagineu-vos passar de que la lectura fos un acte grupal i oral de tot el món allà contant històries a que fos un acte solitari i escrit. És que flipo en els canvis. Imagineu-vos el sotrac que això de que suposarà ja abans de Crist, eh?
Jo és que quan vaig llegir l'Infinit dins d'un jonc em va flipar quan deia que l'oralitat tenia molt de més prestigi que la paraula escrita, no? Perquè ara és com un poc al contrari. Com que és una cosa que publicar un llibre és com, uau, eres lo más, no?
Sí, i crec que llavors serà diferent. Vallejo, per exemple, cita a Platón, citant a Sócrates en el Fedó, que diu, Sócrates sabeu que era el típic corco que sabe de tot, i sempre deia, ah, la joventut està pervertida ja, en aquella època. Imagineu-vos si avui en dia t'arrarà així, de repente. I Sócrates deia, segons Plató, que és l'oblit el que produiran les lletres en qui les aprenguen al descuidar la memòria. Perquè fiant-se dels llibres, arribaran els recordes de fora. Serà, per tant, aparença de saviesa, no la seua veritat, el que l'escriptura donarà als homes, que es creuran savis en lloc d'estero. Tremendes declaracions de Sócrates, que com a professors que vivim ahí, que cada any canvia tot, canvien les lleis, canvia el sistema educatiu, canvien els mètodes, tremendes declaracions que mos ressonen, no? Allò de que Ell deia, si ho has de llegir no ho recordaràs, això serà trampa, no? Igual que avui sentim molt gurus de l'educació que diuen no, per què tenen que aprendre això si està en Google? Poden buscar-lo i ja està, no cal que ho memoricen, que ho aprenguen. Fixeu-vos com han canviat les coses, però els debats no són tan diferents.
Però és que ara Google és com... És el... tot queda registrat a Google. Mm. A mi, si em furteu el telèfon, és l'exposició més heavy per a mi. O sigui, és que està tot registrat. És fort, això, eh?
Saben quan ens baixa la regla, saben on hem vingut a fer gent rando...
Quina obsessió tens de l'últim dia perquè ho has buscat molt a Google. És a dir, què el preocupa de cada demà?
A quins perfils d'Instagram has entrat?
Totalment.
Qui són les teues boletes?
Ui, quin perill.
Què diria Plató d'això, Quim? Tu que portes el temari ben sabut.
Ja, Plató, fatal.
Plató, què diria?
No ho sé, igual col·lapsaria, no ho sé. Ara parlarem del col·lapso, per cert. Junil, a les Terres dels Bàrbars, ara parlarem, és l'altra de les obres del que vull parlar. En elles apareix una persona, un contador de contes, una persona també que va venir contant contes, i tot el món s'agrupa d'aquesta manera grupal, col·lectiva, a escoltar les històries que, segons ell, li venen des d'algun lloc remot, com si un déu tirava una fletxa i l'il·luminara, d'acord? És el que dèiem de l'oralitat, que avui en dia reivindiquem molt, no? Reivindiquem escriuen com si parlaren, me ve al cap Andrea Abreu o el Juarma, no? Que llitges això i és com si estigueras amb un col·lega fent-te algo. I este contador d'històries deia, de què serveix un parlador de contes si no sap recordar? En plan, si de repente tot el que jo estic aprenent se fixa, què serà de mi? De què servirà el meu ofici? No? I com que avui estic un poc en plan tot va desaparecer, vull que fiqui una cançó de la profeta del col·lapse, que és Caliza, una cantautora de Madrid, que diu, en esta cançó que es diu Nuestros restos, frases tan rotundes com cuando encuentren nuestros restos 20.000 años después, si no quedan archivos, ¿cómo los van a leer? Calor, hem de gastar els guions de Palmito, això s'hemos oblidat en la motxilla. Bueno, com deia, jo he vingut així a parlar de Junil, este llibre escrit per l'escriptor de Perpinyà Joan Lluís Lluís i editat per el Club Editor, sempre abonat a esa editorial des de Gent Random.
I Premi Òmnium, no?
Ha guanyat el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any passat o alguna cosa així, sí, la podeu trobar per allí. Per cert, no vos ha preguntat si no ha comprat-se alguna cosa en la fira?
Encara no, ara després anirem a comprar.
Jo igual me compré el poemari... En la plaça, ja s'entén. Jo igual me compré després el poemari de Paul Guasch.
Compra-te'l, està
molt bé. El comprarem.
Com sí.
Algo del foc.
La part del foc.
Vale. Bueno, vosaltres podeu anar a comprar-se a Junil, si vos convenço en esto que vos contaré ara. Per a mi, Joan Lluís Lluís ha fet la novel·la de la pel·lícula, o millor dit, de l'assaig d'Irene Vallejo. Està sobre l'escriptura, sobre un tema que aparentment no és molt apassionant, però de veritat ella ho fa super seductor. Ella ha fet la novel·la. És com si ho hagués adaptat. És les aventures de Junil, que és una xiqueta de 14 anys que viu als confins de l'imperi, filla d'un mandarrufo, perquè això és el que son pare, que es guanya la vida fingint ser un poeta, quan en realitat és la seva filla que passa el dia a la biblioteca del poble buscant versos de poetes que ningú se'n recorda d'ells, copiant-los i son pare fent-los passar per seu per vendre'ls després als patricis, a les famílies benestants del poble que les compren perquè, atenció, no és com avui en dia, en època de l'imperi romà, la poesia tenia algo més de prestigi que en l'actualitat. Hasta el punt que els patricis disfrutaven comprant versets, sempre presumint de tindre en la seva prestatgeria l'última novel·la de moda, i no era per llegir, no penso que segurament ni obririen el llibre, sinó per presumir-ne. Ells podem dir que van ser bastant precursors amb això del postureo, que en diem avui en dia. En tot cas, ja sabeu que una llibreria sempre parla molt de qui som, veritat? Per exemple, tu entres al Tinder i veus gent que diu me gusta Kerouac, per dir algo.
Cancelado.
I suposa que te pots fer una idea d'esa persona. O me gusta Elizabeth Benavent, hija predilecta de Gandia.
Cancelado.
Valeria era terrible, però...
Però una cosa, Elizabeth Benavent no fa, pues, ahí no fa novela juvenil.
No, no, és la de Valeria.
Jo estic confonent-la per Laura Gallego.
Pero no, Laura Gallego está bien. Es de la nuestra época.
Ah, vale.
Elizabeth Benavent es actual.
Bueno, estos días se me están molactus per Sarsen, no sé si ho heu vist. Per Instagram han fet algunes enquestes per a este programa. Una de les coses que vaig preguntar és quins llibres són esos llibres que casualment porteu baix del braç quan teniu una cita. En plan, ah, mira, me pillas leyendo aquí a Miran Kundera, saps? Per dir algo. Com per fer-vos l'interessant, saps? O teniu ahí, si convideu algú a casa, el teniu ahí com... posadet damunt la taula, que la gent diga ah, mira, mira lo que lee. És com reivindicar el postures literari perquè, ni que siga per reivindicar que els llibres també són una cosa sexy, no?
Clar, jo és que crec que nosaltres ja diguem directament no, és que tinc un podcast de literatura. No?
También,
ja,
també.
Sí, jo me'n recorde que fa un temps quan encara vivia a València i un amic meu, Toni de Benissa, em va regalar un llibre en anglès, damunt, de Philip Roth. I era Animal Lying, crec. I jo no entenia quasi res, i a part no havia llegit mai a Philip Roth, no sé ni, de fet no sé ni pronunciar el seu nom, i el portava pel tramvia, si anava a fer un cafè el portava, i em sentia una impostora. No sé si vos ha passat mai això.
Bueno, tu ho fes de manera inconscient, però clar, ho subiria ara... d'això.
Sí.
O mirar que leo en anglès, no sé què.
Ja veus.
Bueno.
Sí.
Nosaltres hem preguntat a la gent que és esos llibres que utilitzen per seduir. Ens han dit de tot, des de Kundera, que dit ara, que jo no recorde l'insuportable lliuresa de l'ésser massa, perquè vaig dir fa molts anys, sí que recorde que és com si m'hagués passat un rotovato per damunt.
Buah, està,
la sensació que m'he dit un poc destrossadet.
Sí, però és preciós. Sí.
Molta gent que... Bueno, que això és molt evident, xatis. Molta gent que deia llibres sobre poliamor, relacions ètiques, en plan Brigitte Vasallo, Sandra Bravo, no sé què...
Estamos ahí, como... todavía no lo hemos superado, per favor, tornem a la monogamia, joder.
És com una declaració, és una declaració d'intenció.
Sí, com si saps les coses clares.
Tens una cita i el poses a Brigitte Vasallo damunt de la taula, en plan...
I dius, eres una cita, però no eres la única.
Claro.
Totalment.
Hi ha gent que ha dit Noruega.
Bueno.
Però s'ha de dir que és una persona que viu en l'estranger, clar, tu tens una cita en l'estranger, en Brussel·les, per dir algo, arribes a casa d'algú i de Noruega, dius, bueno, en Gandia igual no, però aquí... Igual me el folla, jo què sé. No?
Com?
En plan, que són llibres que en casa no, però fora te tiren de la, a la terreta.
Perquè Noruega és com ha sigut l'èxit revelació...
No, perquè és en plan, joder, que conec algú que llits Noruega en l'estranger i trobo a faltar la terra, pues mira.
Ah, vale.
Jo què sé.
Per nostàlgia, no?
Per nostàlgia, tal qual. No sé, bueno, no sé si vosaltres teniu algun llibre d'estos, o bueno, ja heu dit alguna experiència, o lo contrari, un llibre que dius, perdona, però me ve a mi casa.
Claro, si veus que té Pérez Reverte damunt de tauleta de nit...
Pues és un clàssic, claro.
Te vas.
És un clàssic. Bueno, seguint amb l'argument de Junil, que ens enrotllem. A Junil li passen un bon dia una sèrie de desgràcies que acaben amb son pare assassinat, que no fa gens de pena, i la xiqueta fugint amb dos esclaus i un esgladiador cap a les terres dels bàrbars, deia el títol. És una fugida que té com a rumb el País dels Salans, que és un poble on algú va llegir un dia un llibre, a veure si se'n recorda bé, un poble sense esclaus. És com un viatge cap a l'utopia, cap a un lloc on, cap a un destí buscant la llibertat d'alguna manera, no? I se van sumant personatges. És una novel·la d'aventures, molt entretinguda. I passen moltes coses, no? I enmig d'aquestes coses que passen, apareix un dels grans protagonistes de la novel·la. No perquè sigui un personatge en si, sinó perquè sempre està present. És un ídol, per a Junir, és l'ídol, en majúscules. És Ovidi.
Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom.
Però no, Pau, este no. Este Ovidi no. El Ovidi del segle I abans de Crist.
Chascarrillo gent random.
És que som un podcast d'humor des de Xàtiva.
Des de Xàtiva som un podcast d'humor.
Bueno, Junir, el del segle I abans de Crist, ¿vale? Ja està enamorada fins al moll de l'os d'Ovidi. Des que la Fas, que era l'esclau que treballava a la biblioteca del seu poble, li va mostrar un manuscrit de l'art de l'amor, Junil, o sigui, se desfà. literalment diu que quan el llegeix sent com si li llepara el cos i l'ànima. O sigui, què vos sembla això? Junil és tota una fanger d'Ovidi, fins al punt que sacrifica els déus rates i saltamontes per a demanar-li als déus que per favor, que Ovidi segueix escrivint. O sigui, és tan fan que inclús decideix consagrar-li la seva virginitat. O sigui, hola? Un fragment que vos llegiré, ¿vale? En plan audiolibro, del que sent Junil quan llitja a Ovidi. Diu, Junil, amb 14 anys, les cames magres i els pits gairebé invisibles, avui s'enamora. I ho fa a mesura que desplega el primer rotge i llegeix. Existeix enllà de les muntanyes i els rius, a la capital, un escriptor viu que parla del desig sense trampes ni falsetats. I Junil pren consciència que ningú no s'havia fet mai camí tan endins seu. Porta en ella tots els mots d'Ovidi, o sigui, un escriptor que se fa camí dins teu.
Uau.
A mi és que la descripció aquesta me fa xorrar, quasi. Però Ovidi, en tot això, no acaba massa bé, no sé quina és la seva història, però Ovidi acaba mal. Acaba exiliat, obligat a exiliar-se a Tonis, que és un poble perdut de mala mort als confins de l'imperi, al costat d'una laguna insalubre, censurat per atentar en teoria contra la moral romana. I clar, pues imagina com se queda Junil quan sap això. Ella està enamoradíssima. No sé si vosaltres teniu algun escriptor crush o aixina. No un personatge, sinó un escriptor o escriptora que vos excite.
Jo tinc crush d'amistat en els escriptors. En pla, pensé, Pol Guasc i jo podríem ser amics.
Podríeu.
Anna Pacheco i jo podríem ser amics.
Sí.
Però amb els personatges de Sally Rooney també podria ser, bueno, em faria patir molt, és com tirar-me un tir al peu, però em podria portar molt bé amb els personatges de Sally Rooney, tant masculins com femenins.
Jo amb Maria Sánchez tinc un crush. O sigui, la de Cuaderno de Campo, Almàciga, és com que des de que la vaig conèixer estic enamorat. Però
no, personalment.
No, des de que la vaig conèixer literàriament, és com con Junil a Movidi.
No, pensava que l'havies
conegut. No, mai. Maria, si nos escuchas, me gustaría mucho conocerte. Pero no, me refería a crush literari, ¿vale? Bueno, L'art d'estimar, una de les obres més conegudes d'Ovidi. Ja acabe, perdoneu-me. No sé si podem dir amb L'art d'estimar que, perquè llegint a Junil, quan parla d'aquest llibre, és com si Ovidi fos una aliada feminista, d'alguna manera. Tot l'aliada feminista que podia ser-se en el segle I abans de Crist. Perquè és com un llibre que és un manual de lligar, on donava consells per lligar a les dones, que era una cosa que no se feia habitualment, no? Per exemple, alertava de les mentides que els seductors se meten preparades, en plan, cuidado. Parlava de plaer en les dones, en un temps en què lo normal era casar-te en una xiqueta de 12 anys i deixar la prenya la primera, ell deia que preferia un amant que hagi sobrepassat l'edat de 35 anys, que coneix el seu plaer, que disfruta al mateix temps que el seu amant i que la seva veu transmet la seva alegria, que li diga que més a poquet, més ràpid. Diu, odie esas unions que no dicen exhaustos als dos, por favor, Ovidi, vuelve entre los muertos.
Jo he de dir que a mi això em faria sospitar, o sigui, però no? En plan, aniria molt de guai, diries, sí. Uf, no?
Saps que també, llegint el llibre que parlaré després, Elena Ferrante també diu que Dant també escrivia, es dia que la prosa de Dant també era com molt femenina. I amb el seu personatge Beatrice, que jo he llegit fragments perquè jo no havia llegit res de Dant, bueno, o fragments de l'institut, pues també m'ha recordat una miqueta això, no? Que parlen com que parlava molt com per a ser llegit per dones.
Seguint a Ovidi, vaig a posar una cançó, que ja per anar acabant esta part. Escolteu-la.
El teu nom florirà al centre de l'ara. El teu nom serà pols i remei, flama encesa. El teu nom convoca i agrupa el jovent. El teu nom és el nom més ofert i cruel. et recordem.
Sona homenatge anònim, tema del primer CD de Tomàs de los Santos, que és una versió d'un poema de l'Ovidi, perquè de que de l'exili d'Ovidi és un exili que molt pot ressonar a molts altres. I el propi Estellés té molts poemes on ell se personifica en la figura d'Ovidi, en quant a que Ovidi va exiliar-se, Estellés no, però sabeu que va patir molt per la campanya de desprestigi que les províncies va bastir contra ell. Ovidi va durar 9 anys en Tomis, en l'exili. Pensem en altres exilis més pròxims, com el de Machado, que va durar un mes just des que va travessar la frontera a coll lliure en vestir a la pota, pobret.
Pues sense anar més lluny, va el Toni, que esta setmana ja ha eixit i super emotiu. O sigui, hi ha un vídeo que s'ha fet viral per xarxes que bueno, a mi em va pareixer superbonic, que deia que, la por més gran que té un exiliat és que s'obliden d'ell i que ell s'ha sentit en tot moment super acompanyat. I no sé, em va pareixer molt bonic el que va dir.
Pues sí, Ovidi estava ja en aquella època, no se sentiria oblidat, i Junil no l'oblidava. I de fet, Junil, en aquest viatge als Alans, que casualment passa pel costat de Tomis, ell ja se desvia, s'arrisca a tornar a l'imperi i anava a buscar a Ovidi per oferir-li la seva virginitat i moltes altres coses, perquè ella ha guardat de la censura, ha rescatat un papir, el primer papir de les Metamorfosis, i el té guardat tot el viatge. No sé quan és viatjant, ella guarda el cas, és un paper ronyós al final, però ella plega davant d'Ovidi i li entrega en plan, oh, no sap ni què dir, no? També això em fa pensar en l'altra volta en la fragilitat, no? La fragilitat dels suports, del puto miracle que és que aquests llibres han arribat als nostres dies, superant guerres, corcons, el pas del temps, i si ho han fet, han sigut gràcies a la faena innegable d'arxivers, bibliotecaris, professionals que al llarg de la història, a vegades inclús jugant-se la seva integritat, han fet aquesta tasca de recuperació. No? I ja pare així, podríem parlar de mil temes vinculats a l'escriptura a partir d'aquest llibre de Junil.
Però com, el final com és?
No, vaig a fer spoiler. No, és que m'han demanat per xarxes, per favor no facis spoiler.
Vale.
Diguem que ella arriba a Tomis a buscar Ovidi. Lo que passarà a continuació os sorprendrà. Segur que en algun moment al llarg de la vostra conversa torne a clavar la cullereta, però de moment, si vos sembla, ho dicem així.
Digue'm que m'estimes, encara que sigui un somni. Digue'm que em desitges i et prometo que et creuré. Digue'm que m'enyores i que no et passen les hores. Digue'm que em somies cada nit des de fa temps. Saps que sé molt bé que un altre t'omple la vida i que no pot ser que no vols mirar el passat. I ara que he tornat no pretenc trobar-te sola, a sostenir-te un cop.
La cançó que està sonant no deixa lloc a dubtes. Diguem que m'estimes dels Pets. El pack bàsic de Catalaneta Wannabe és escoltar els Pets. Avui parlem de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, de la imprescindible Montserrat Roig. Podeu aplaudir.
Bravo! Amor absolut a Montserrat Roig. Des que vaig llegir la biografia que va escriure Aina Torres, publicada per Sembra, no sé si estarà per ahí, però amor absolut és de, perquè vaig descobrir coses d'aquesta autora que no coneixia en absolut i superbé, m'encanta.
Encara no n'havíem parlat mai no, al podcast.
Tocava.
Bueno, jo he llegit la de L'hora violeta i El temps de les cireres i em van agradar moltíssim. I més perquè quan acabes de llegir a Mercè Rodoreda i comences a Montserrat Roig, és com, uf, no? És com que...
T'he sentit?
No, i com que és com, gràcies Montserrat, però no continu... Per avançar, no? Un poquet. Perquè és com... Joder,
ja, jo he de dir que sóc de Café para los más cafeteros i he de confessar així que a mi les novel·les de Montserrat Roig ni, o sigui, sí, però no.
No,
en esta presa dels Colomers no s'emocionava amb el temps de
les cireres. No,
De 18.
No, és que als 18 anys no vaig llegir a Montserrat Roig, però igualment no, o sigui, superbé Montserrat, però a mi m'agrada més els assajos i m'agrada més el seu vessant periodístic. Té una sèrie d'entrevistes que es deia Personatges en Televisió Espanyola. Estan totes les entrevistes penjades en YouTube i pues, les recomano molt. En l'altre programa jo vaig parlar d'Ovidi i d'Estellers. L'entrevista a Estellers és una passada. Bueno, té a moltíssima gent, a Maria del Mar Bonet,
a Fuster,
bueno, superxules. I bueno, per qui no la conega, Montserrat Roig va néixer el 1946 a Barcelona, ve d'una família burgesa de l'Eixample, és escriptora, és novel·lista, assagista, periodista. Jo crec que és una intel·lectual fonamental, més enllà que a mi personalment la narrativa em puga arribar més o menys, i mor molt jove l'any 1991 de càncer. Este llibre de què avui parle crec que és el que més he subratllat en la vida, ho vaig posar en xarxes i això va desembocar en un gran debat perquè un amic, Uri de Sabadell, que ens escolta molt, va dir que això era un sacrilegi.
Per cert, el vaig conèixer en el metro l'altre dia, que va ser molt fort.
Sí.
Bueno. Te parem pel carrer.
No, perquè no, estava Martín, és claro. Que és molt fort. Jo arribava a Barcelona i de sobte vaig pujar al metro i em trobo a Martín, l'amic de Lourdes, que va vindre a Alacant i de sobte em va dir l'altre xic em va dir ai, pues jo també soc Uri, vos escolte de Sabadell. Sí. I era com,
és
què està passant?
És que Uri és molt amic d'Aranxa, de la meva
clar,
Aranxa.
Clar, ja anaven a recollir l'Aranxa.
El públic sí, està entusiasmat sí, en aquestes
històries. Bé, Uri em va dir que això de subratllar llibres era un sacrilegi. Llavors jo vaig encetar el debat i la veritat és que tenim un oientat molt punky i em pareix molt bé perquè doblega pàgines, subratlla, subratlla en colors fluorescents, atenció.
Això fa
sacrilegio.
Mal, això fa mal.
Ho va dir Mar de la repartidora.
Però no digues perquè, nombres.
Bueno, més tarda. Hi ha gent que diu, si m'agrada molt li poso un post-it rosa, si m'agrada menys li poso un post-it groc.
Uau, ho té graduat. Ahí.
Sí.
Jo soc d'aquest equip també, jo ho subratllo tot. Sempre procuro que el llapis estigui en la bolsa, però si no hi ha llapis, pues, boli, subratllador, lo que sigui. Des de que fem el programa subratlla molt més, és com que ja no llegeixes els llibres relaxat, tot intentes subratllar per aprofitar-lo en algun programa que pugui ser, no? Doble que pàgines...
En novel·la em negue a subratllar, o sigui, a llegir-te una novel·la i subratllar les novel·les...
Sí.
Juni està super subratllat.
Jo com a molt faig sempre. O m'apunten les notes del mòbil, que quan em peti el mòbil serà un pols, no quedarà res de mi, però m'apunte només pues, les idees que més m'han agradat o faig captures de pantalla o les envia a grups d'amics. I fa així, tipo, però...
Perquè nadie le robe el mòbil en part.
No.
Seria una debacle.
A mi m'agrada molt subratllar, estic super a favor, perquè penso que els llibres s'han de viure, no? Si no és com que estem ahí tractant-los sí. Com si foren objectes totalment, sagrats. Sí. I...
Saps que m'agrada molt deixar-li el llibre a algú i demanar-li, per favor, escriu coses.
Ah, que guai.
La segona lectura d'aquest llibre, no?
Amb
les seues notes...
Tot. A mi m'agrada molt llegir-me llibres que han subratllat altres persones perquè em pareix un acte d'intimitat superbonic sí. En aquesta persona, és com una altra manera de conèixer-los. Un amic meu diu que és super en contra perquè li condiciones la lectura. Però a mi m'agrada molt i no sé, l'últim llibre que em vaig llegir subratllat va ser Noruega, per cert.
I el va subratllar, Noruega?
No, jo no el vaig subratllar, la persona que me l'havia deixat l'havia subratllat.
O, per exemple, retornar a un llibre que el vas llegir fa 5 anys i trobar-te coses que ara no subratllaries.
De la luz des de fa 5 anys.
Que voldries, que, per què vaig subratllar això si ara no em
no
diu res?
No t'interpel·la, sí.
Yeah.
Però bé, tornant al llibre, el subtítol del llibre, que no es veu, ho diu tot, és sobre el plaer solitari d'escriure i el vici compartir de llegir. I si parlàvem de llegir i escriure en este programa, doncs no hi podia faltar. He de dir que m'ha encantat, només començar, pàgina 16, Montserrat Roig ja llança una pollita als heteros i diu... Els heteros, enginyers, o sigui...
Combo.
L'enemic de gent random. Diu, cal una mica de mentida per imaginar-nos que perseguim una mica de veritat. Els cervells, que no accepten aquesta convenció, creuen que la vida és real. S'han inventat la noció de real i no suporten llegir novel·les. Et diuen que és una bestiesa, això d'haver d'esperar a la darrera pàgina per saber com acaba la història. Un enginyer m'ho va dir, això. Em va dir, quina bestiesa, això de llegir novel·les, si a la darrera pàgina te ho expliquen tot.
M'encanta.
O sigui, és que es pot ser més ignorant.
M'altres fem moltes bromes d'ingenieros, però no som els primers.
No? Montserrat Roig és una persona som moderníssima i ho demostra fins i tot en això. Fora bromes, crec que és un llibre supergenerós perquè compartix una muntona de reflexions al voltant de tantíssimes coses i, no sé, crec que més enllà de ser un compendi d'articles i de reflexions al voltant de la creació literària, crec que és un text molt actual, no? No sé si perquè sempre acabem debatent sobre el mateix i no avancem sobre com a societat i estem ahí en els debats cíclics o perquè Montse, com he dit, és una tia moderníssima. Perquè, per exemple, diu una cosa que em va fer molt pensar en tu i diu, algunes dones llegíem Henry Miller només per agradar una mica més als nostres companys i acceptàvem com a imatge literària, encara que no en la realitat, que érem uns pubis i que de vegades aquests nostres pubis no, feien fàstic.
Sí.
Això és com Kerouac, no?
Sí,
Henry Miller.
Llegir És que em sent tan estúpida d'haver llegit tantes coses que en la facultat dient que era superguai i després anaves a aquests llibres i dius, no m'estan parlant a mi?
I deies, joder, seré tonta, no? Perquè sí, a mi no m'estan
agradant. Què està passant-me a mi? I arrossegaves damunt la culpa, damunt que no gaudies en la lectura, arrossegaves la culpa de dir, no és que no ho estic entenent.
Sí, total. Intenta descriure al llarg del llibre molt l'ofici d'escriure, parla sobre el llenguatge i el poder, reflexiona sobre el català com a llengua literària, que em pareix un temón. Comparteix el seu neguit sobre la societat de la immediatesa en 1979. Menos que les mal. Imatges, que tot va molt ràpid, i dic, mare meva, si estigueres en 2022.
I perquè Montserrat Roig també tenia una relació molt íntima amb les imatges, perquè la seva amiga Pilar Aymerich era fotògrafa.
I li fa una foto, és la de la foto de la mecedora?
Sí, Isa.
Ai, que xula, en el Guernica de fons.
Està embarassada.
Que, de fet, sí. En l'Hora Violeta, el tema de que tot quede registrat en un llibre, en les novel·les de sa mare, no sé si l'heu llegida, també em portava molt a... Bueno, ara una cosa que parlarem després, però que està tot molt lligat en Elena Ferrante i Montserrat Roig. No
hi ha
sé
un
per
fil
què.
Invisible que les uneix.
No sé sí. Per què.
També parla molt de les dones i jo crec que també el llibre és un cant d'amor, en certa manera, a Barcelona, la ciutat que la va a veure naixer i créixer. Però inclou safareig el llibre. Que
contamos, contamos.
Ens encanta. Què diu? Conta el seu encontre amb Mercè Rodoreda.
Xoque de trenes.
I ella diu, se'm quedaren gravats dos fets quan la vaig conèixer, com em mirava i com reia. Després que de les coses que em deia, hi havia el convenciment, no sé si per totes les dues parts, que no hi hauria entesa. Érem de dues èpoques diferents i les nostres eleccions no lligaven. Ella havia tingut una primera joventut en pau, la meva tenia al darrere l'escenari d'una guerra que no havia viscut. I destaca també que Mercè estava molt sola, pobreta. I diu una cosa que per a mi va ser superdemolidora i vaig dir, joder, Lourdes, si hi ha alguna literatura que t'ajuda a viure, aquesta no és la de Mercè Rodoreda.
Però jo crec que va estar sola per decisió pròpia.
Sí, sí.
Ella, Mercè Rodoreda, va dir que ella l'únic que volia era deixar la casa que tenia a Barcelona o vendre-se-la i anar a Romanyà a viure i a que l'enterraren allí. De fet, està allà en el cementeri de Romanyà de la Selva mirant al mar.
Però m'encanta el fet de que avui en dia rajem molt dels boomers, no sé què, no sé quant, com xoc generacional, no? Però i se pensen que la primera volta que això ha passat, però no.
Però
aquí
no.
Veiem un exemple molt clar, no? De dos tradicions literàries xocant i, bueno, des de la cordialitat, però impossible d'entendre's també, dos vies diferents.
Exacte, i bueno, i ho hem d'assumir, no? I no passa res. I parlant de safarejos i tal, ella reivindica molt la tafaneria, i no és cosa menor, i em va encantar perquè diu... Una persona xafardera, és a dir, tafanera, no ha de ser a la força indiscreta. Tafaner és aquell que mira, que hi ha més enllà dels límits estrets del seu propi món. Això és el que han fet durant segles moltes dones, les quals mai no han pensat, a causa de les regles estrictes de la història social de la literatura, que la seva curiositat podia esdevenir obra escrita i a voltes art. Per tant, reivindiquem el safareig.
Sí, sí. Sobretot quan hi ha una sòria, que és com dir en castelló, el safareig.
Explica el mot sòria, què és?
La sòria, no sé. Jo vaig arribar a Castelló i jo al principi m'ho preguntava, però la gent ho diu així, anem a sorietjar un rato.
Sí, sorietjar és, pues,
sí.
Tafanejar.
Tafanejar, sí.
Sí, sí. Doctoretjar.
Sí, exacte. Pues ara he llegit algunes veus. De fet, jo tinc un fanzine en casa del Napai, el de la defensa d'Afrodita, que se diu En defensa del safareig. I ell ho defensa com dient en plan, a veure, en un safareig que pot ser sa i pot ser no abusant de privilegis. Per exemple, si un tio és un capullo en les ties, pues s'ha de saber, no? O si una companya s'ha quedat sense faena i està buscant faena i li fa vergonya dir-ho, pues si s'entenem d'algo, diguem-li, no?
Safareig com a informació de servei.
Clar, com una sòria que pot ajudar a la gent a... no sé, que pot ajudar. No feta des del privilegi per rebutjar a ningú.
I a més ara amb les xarxes socials és com que això és una ferramenta magnífica per a tafanejar. Tots sabem qui és la ex del teu crush, qui és... De seguida endevines, este ja no està en esta ja no està
però
en este.
És que eres tafanera fins a de tu mateixa, perquè quantes voltes has ficat en el teu nom en Google?
Ah, jo no, molt.
Però ho fa cada dia.
No, no ho faig cada dia, abone.
Cada setmana.
Jo poso en part puerto. I hi ha molta, i el puerto i apareix moltes coses de Mèxic. No sé per què.
Tu el tenego de l'altre lado del charco.
Sí, qui serà?
Així res i xirà. En part puerto, presentadora de Gen Random.
De Gen Random.
Bueno, fiquem la cançoneta esta.
Molt bé.
Dale.
sona música enigmática y de fet és una cançó que forma part de la banda sonora de la peli La hija oscura, adaptació de la novel·la La filla fosca de la gran misteriosa Elena Ferrante.
Perquè... Un aplauso també per a ella.
La primera vegada que parlem d'ella realment. O sea, sempre soltem com comentaris, però avui
sempre està present, però
hem parlat de del seu anonimat, de qui hi ha darrere del nom d'Elena Ferrante, i avui realment anem a parlar sobre uns apunts que va escriure Elena Ferrante sobre el seu procés d'escriptura, i que eren com unes, la van convidar a unes conferències a la Universitat de Bologna. Ella, òbviament, no s'hi va presentar, i algú altre la va llegir, perquè òbviament ella com a personatge públic mai s'ha presentat.
M'encanta la responsabilitat de la persona que debe llegir això, en plan, bueno, sé que habéis venido a ver a Elena, però voy a hablar jo.
És com, mantindre's ferma sempre al llarg de la teua vida com a escriptora, de dir, no, ningú, no vull que em conegui, que em conega ningú. Em pareix com, uau, molt fort.
Complicadíssim.
I les jugarretes que s'han fet per a trobar el... O sigui, s'han fet coses molt lletges per a intentar desemmascarar-la, però així tot no se sap. Bueno, anem a parlar, bueno, sonava la música de la cançó de La filla fosca, que és una pel·lícula que s'ha tret fa poc i que la vaig anar a veure, i que parla sobre la maternitat. Bueno, com moltes altres històries d'Elena Ferrante, és un tema molt recurrent en ella.
Però és una pel·lícula basada en un text d'Elena.
En La filla fosca.
Vale.
Que en català no sé qui les ha traduït. Estan traduïdes la majoria de les obres d'Elena Ferrante, però no sé qui les ha traduït. Ho buscaré. I qui les ha editat. Bueno, Quim, tu has vist la tercera temporada de la saga de les amigues?
O sea, soc super fan. L'amiga estupenda, vols dir, no?
Sí, heu vist la sèrie de l'amiga
estupenda. La sèrie d'Esta en HBO, sí. Basada en uns llibres d'Elena Ferrante. O sigui, una passada. La meva sèrie preferida, jo crec.
Sí, a mi m'agrada molt.
I la tercera temporada, molt xula, molt més política, explícitament, però també molt més dura.
Totalment. Bueno, és com que és Energia maig del 68 francès a Itàlia, al nord d'Itàlia. I després es veu tota la tensió entre nord i sud d'Itàlia, la revolució, com quan el jove com a subjecte polític.
Sí, les Brigades Roges, sí. Molt recomanable.
Sí.
I sempre en l'equip Lenú.
Sempre en l'equip Lenú. Lenú és una de les protagonistes, que es diu Elena, però bueno, allà a sa casa li diuen Lenú. I m'agradaria destacar un poc el paper que fa Lenú en aquesta tercera temporada, perquè a Lenú abandona a les seues filles, per amor. I em va agradar molt com s'ha tractat en la literatura, no? Aquestes mares abandonadores, no? Perquè ha eixit un llibre que es diu Les abandonadores, de Begoña Gómez, que és de col·laboradora de Tardeo.
Podcast de referència per a gent random.
I em va sobtar molt com dones escriptores i dones de la nostra història, com per exemple... la pròpia Rodoreda, Doris Lessing, Maria Montessori, Gala Dalí, moltes d'aquestes dones van abandonar els seus fills. I és una cosa que mai s'ha tractat. Jo mai a Mercè Rodoreda sabia que havia abandonat el seu fill, però per l'excusa de la guerra, encara que després mai va tornar. Però era com un tema que m'interessava i que crec que Elena Ferrante tracta molt bé en els seus personatges femenins. Bueno, i no em vull desviar molt del tema, però sí que volia ficar una miqueta en context, perquè des d'ahir, no, des de la sensibilitat femenina i del que suposa ser dona, és d'on comença a fer les seues reflexions sobre escriure Ferrante. No? I parla una miqueta, bueno, la idea que surt al llarg d'aquestes conferències és que ella entén l'escriptura des de dos vessants que es complementen i que són necessàries. Una aquiescent, que voldríem dir una escriptura que copia el cànon literari, que no se'n surt dels marges, per això el llibre es diu Els marges, per aquesta doble lectura, no? I després parla d'una altra escriptura més arrauxada, la que naix d'un rampell, la que et sorprèn, on la mà vol anar-hi però no va per esport de no saber tornar, la que el desestabilitza, i diu que mentre aquesta escriptura arrauxada arriba, s'ha de picar molta pedra amb l'altra escriptura, amb una escriptura més canònica, amb una escriptura més apresa, amb una escriptura més copiant el que han fet els altres. No? I clar, jo crec que quan ella refereix a aquesta escriptura arrauxada, que tu dius, no entenc massa bé el concepte. No?
En videoconferència ahir, en part, això que vols contar crec que no ho entenc massa bé.
Clar,
explica-ho per a dummies.
És que ella, clar, quan parla de lectura arrauxada podríem parlar del gaudi, no? De com des de la lectura, des de l'escriptura, perdó, es pot arribar a un gaudi i no tant a la lògica del sentit. És a dir, desestabilitzar-te, el rampell este que el desestabilitza i que crec que al capdavall és el que crea nous imaginaris, no?
Que jo crec que de vegades les nostres reunions per videotrucada són quasi millors que els podcasts.
Sí, totalment.
El que passa és que tenen la intimitat.
Farem la versió per a subscriptors.
Bueno, i també, bueno, seguint això, i també parla ella molt de la insuficiència de la escriptura, que és a dir, l'escriptura no ho pot tot, i d'allò les paraules alades, que crec que lliga molt bé, no? Bueno, i també una cosa que em va agradar molt de les seues reflexions que feia és que diu que ella diu, tenia la necessitat d'escriure, però ella creia que mai seria suficientment bo allò que volia escriure, perquè ella es basava en les novel·les canòniques escrites sobretot per home. I dia que temia que la seva naturalesa femenina li impedirà d'arribar a tocar amb la ploma el que la pena volia expressar.
Que et cantin de nit en un bosc i mirant-te la cara, que no saps què és, si els meus ulls sobre els teus o la meva mirada. Trenques tot l'aire que hi ha entre els dos i m'abraces, i ja no em costa ni una mica dir-te que m'agrades. T'ho juro jo, t'ho juro jo, tell me I'm your wife, you know I'm all for you. T'ho juro jo, t'ho juro jo, jo vull ser la teva dona, jo vull estar només.
Aquesta cançó em fa pensar mogolló en tu, en part, perquè la vas posar a Instagram i em encanta, em posa superbon humor sempre que l'escolte. Sí.
Jo no la coneixia fins que m'ho va posar en el guió i m'agrada molt.
Vaig anar a un concert d'ella que feien a
Es diu Julieta.
Julieta, sí, però sí. Que té 20 anys, Julieta.
Està molt bé, la gent jove fa coses superinteressants.
Molt, totalment, sí, sí. Ja ho vam reivindicar en el nostre programa del dijous passat.
El dijous passat, és que ara som programa setmanal. Crec que hem trobat molts paral·lelismes entre Montserrat Roig i Elena Ferrante, no? I el primer de tots és que reflexionen molt sobre què és ser dona i escriure. Montserrat Roig diu una cosa que... Bueno, diu moltes coses, però una de les coses que em va cridar molt l'atenció va ser que diu: les crítiques feministes corren el perill d'inventar-se el prototipus d'una escriptora model encotillada inexistent. I em va fer pensar molt en les reflexions. Bé, fa poc vam fer un curs a la repartidora, que era la trampa de la identitat, i varen vindre ponents molt potents com Clara Serra, Miquel Missé, Carme Bernat, etc. I Carme Bernat, que fa Radio Pólvora, un saludito, Radio Pólvora, podcast amigo. I res, i parlàvem molt això, no? De com al final caiem en la trampa de la identitat de definir-nos com a què és ser una dona i qui és el subjecte del feminisme, no? I al final dic, joder, Montse, és que, clar... Podries haver estat tu també en el curs de la repartidora perfectament.
Ojalá.
Sí, Elena Ferrante, abans no he dit el títol del llibre, es diu Als marges, converses sobre el plaer de llegir i escriure, de Campana, i bueno, l'obsessiona el fet de ser... O sigui, ella es pregunta com puc arribar a ser jo una escriptora i escriure coses que m'arriben a mi i que no n'estan narrades, perquè jo diu, jo vull que arribar a escriure com els grans homes però sent dona, no? I sí. Diu una cosa que crec que em va interpel·lar molt, perquè diu, parla sobre l'impuls femení per narrar-se i ser narrades. I per això parla de com l'amistat femenina és com un relat. És a dir, jo t'explique les meues coses per a que tu després expliques les meues coses i per a que altres m'expliquen les teves coses. Llavors, és crear tot un relat, tota una genealogia femenina que es basa a partir del relat de l'amistat.
Això també ho reivindica molt Maria Climent, l'autora de Gina, parla molt de com d'important és parlar en les amigues.
Totalment.
I com, al final, però també, i això em fa pensar un poc en com sempre se'ns ha narrat l'amistat femenina com a que no és real, no? Com, és que les dones sempre esteu competint entre vosaltres, és que sou unes envejoses, és que les dones són superceloses, i és mentida.
Totalment.
És mentida.
I si s'ha adoptat per cultura...
És perquè ho han narrat els tios.
I d'ahir no naix amistat. Quan una persona es mostra poc vulnerable i es mostra molt forta, ahí no hi ha amistat possible, perquè al final, de que si tot va bé, no? I crec que ella reflexiona molt sobre el poder que té l'amistat femenina en la narració, perquè és com narrada, l'amistat és narrada.
Total. I una altra cosa també que diu Montserrat Roig, que també crec que és un dels temes a què sempre tornem en gent random, és... quan diu, algunes escriptores foren acusades d'autobiogràfiques sense parar en compte que la literatura, en general, es nodreix de la pròpia experiència. Si feies protagonista un personatge femení, immediatament tu eres aquest personatge femení. No? Això està molt lligat al tema de l'autoficció, que ja en parlarem quan anarem a sinestèsia. I jolín, és que al final és cert, no? I, bueno, i a nosaltres ens passa, no? Jo quan vaig parlar d'Elisa Victòria, de seguida pensava, ah, sí, és ella, no? La que estava narrant la seva pobertat.
Clar. I, per exemple, en Elena Ferrante, si tu has vist la sèrie, pareixeria que la protagonista, Elena, és Elena Ferrante, la mateixa. Però ella diu que... Ella diu que el que el va fer... L'imaginari que la va ajudar, perquè ella estava un poquet en un atolladero, i per a poder eixir d'on estava, va dir, vaig llegir en un llibre la importància de l'altre, de l'altri, no? De l'altri per a poder narrar a un altre. I crec que això és molt important, que no estàs fent autoficció, igual t'estàs explicant la història d'una amiga que t'ha explicat.
I llavors... que si fas autoficció no passa res.
Totalment, clar.
Un altre punt també, no, que, en què conflueixen, jo crec que en aquest cas s'enfronten, és la llengua. No? És impressionant les reflexions que fa Montserrat Roig sobre el català com a llengua literària, o sigui, superinteressants. D'una banda, diu que quan escriu en català la critiquen perquè escriu en català, i de l'altra té els crítics que diuen que tota creació feta en català ha d'anar orientada a estandarditzar la llengua. No? Per tant, això ella ho sent com que l'encorseta molt. I és un debat que encara tenim, no? Quan parlàvem de l'oralitat, de transmetre l'oralitat en les obres, quan parlàvem d'Aina Fullana i els dies bons, que transgredia certes normes fins ara imposades i diem, jolín, que guai, i hi ha gent que diu no, però això no es pot fer perquè si no el català no és normatiu, bueno, de sempre, no? I ella diu que el problema és trobar la titilació que arriba quan notes que les paraules se'n van perquè ja no commouen res. Els poetes s'emudeixen i no saben si la llengua que usen és de tothom o no és de ningú. Només queda el desert de la norma i la suposada antinorma. I això de vegades, clar, és que llitges una cosa que no t'interpel·la, no?
O veus una sèrie d'apunt que saps que és més mentida que una flor de plàstic.
Exactament.
O sigui, perquè... no arribi a ningú.
No, total. I, per exemple, crec que ja n'hauré parlat, perquè com és una obsessió, hi ha una sèrie de IB3 que es diu Mai Neva Ciutat.
És nostra pequeña obsessió.
Està xuríssima, està a YouTube, mireu-la si podeu. I ells parlen en mallorquí sense complexos i al final pense que no n'hi ha res més normal que utilitzar la llengua per fer ficció i distingir molt bé entre registres, no? Si estàs fent ficció i vols reproduir com parla la gent, doncs ho reprodueixes i ja està.
Sí, és que si no es queda tot molt encorsetat i no tenim tampoc quin criteri, s'ha de seguir un criteri.
I també. Això en 1979 ja ho reivindicava Montserrat Roig, o sigui, per favor, avancem en la vida, no?
Total, sí, sí. Elena Ferrante sobre la llengua reflexiona tant, perquè fa la llengua escrita com a la llengua oral, perquè diu que la llengua oral... diu, nosaltres fèiem servir l'italià, el fals italià que apareixia en la ràdio i en la tele, però tampoc ens servia com a model. I a part ella, que jo no ho he dit abans, però ella va néixer a Nàpols, pel que fa, cosa que també suposa que a Nàpols es parla napolità. I per tant, ella com que diu que... I ella també va intentar fer alguns trossos de la saga de les amigues en napolità, però tampoc diu que tampoc se'n va sortir. Diu que quan intentava escriure en napolità, diu que li sembla, quan s'escriu, esterilitzat. Diu que perd passió, perd el sentiment de perill que sovint li ha transmès, i per això diu que finalment en la tasca literària el fa servir no com un hàbit de la narració realista, sinó com un rierol soterrani, una nota al peu, una molèstia de l'escriptura que tot d'un plegat i romp. I a mi em recorda a fer servir el napolità com un rierol, és com quan i fa servir l'italià, però després el napolità per a moments que ha d'explosionar en algun moment aquell passatge literari. No? I em recorda a Irene Solà, que fa servir molts models de llengua en Canto jo i la muntanya balla.
Que ho hem de... El apunt de que porta 3 anys en el top vendes, vull dir,
sí, però quan, per exemple, fa parlar a les bruixes d'una manera, fa parlar a les trompetes de l'amor d'una altra, als núvols d'una altra. Llavors jo crec que quan parlem de l'escriptura que no arriba o no és suficient, i parlem d'este rampell és de quan, no sé, com quan la llengua és aquell rierol, i em va aparèixer com una imatge poètica molt bonica per a fer servir la llengua.
I el rierol és una imatge molt, molt evocadora. Sí, sí.
I molt Irene Solà, eh?
Sí, totalment. Bueno, tocarà anar tancant això ja, que fa calor, és tard, la gent voldrà dinar.
I volem anar a dinar una
vegada igual. Tenim la fideua a reservar a Casa Júlia. Aixina que toca fer els agraïments. Agraïments a la plaça del llibre per haver-nos convidat, haver comptat amb nosaltres. Un aplaudiment per a ells. Que seguisca fent-se arreu de les comarques.
Un aplaudiment per a Pau Romero, que està als comandaments de la nau i s'ha portat de categoria amb nosaltres.
Està reclamant atenció algú d'ahí fora.
També al fantàstic públic que sempre ens acompanya.
Als fidels, als habituals, als nous, a les noves.
A la gent de les terrasses, que també està de públic.
Sí, les entenem com a públic. Ei. A la xarxa d'emissores municipals valencianes i Radio Godella i Jordi Coy, el nostre tècnic d'allà, que se mos posarà en línia per a tot el món. A la mascleta que estan tirant vos, perquè ja...
Perquè ja estan tirant a vosaltres.
Olé! Visca la terra!
A tot el món que ens seguix, que ens escolta, que ens recomana...
Sí, sí. Bueno, i recordar-vos que el 18 de juny...
Se viene boda gitana.
Serà el més paregut a una boda que viurem, perquè vindrà tot el món, passarem llista.
Però on ens veurem?
A Benimaclet.
A la repartidora. A la nostra local de referència. Vale, però l'hem passat tots en algun moment vital i alguns encara hi viuen.
18 de juny, a l'hora del vermut, ja confirmarem sorpresetes, esperem poder-les confirmar.
Esperem sí, que sí.
Tant de bo.
I està sonant de fons Grauera, l'última cançó de Zoo, perquè sempre punxem a Zoo i si veníem a Gandia no podíem no punxar-lo. Encara que estem punxant Grauera i el Grau no és Gandia, perquè tot el món odia Gandia, fins i tot els del Grau, que són molt independentistes, sempre a favor de l'autodeterminació dels pobles i dels barris. Ho deixem així.
Sí, sí.
Moltes gràcies a tots per vindre i fins la propera.
Adéu.
Anirem
a veure caure el sol. Festa de les llums de la tardor. Glòria al pescador que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port. Verge del Carme, de les remendadores, patrons i estibadors, poseres portuaris. Cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari. La sort és contingent, l'amor és necessari. Que feliços i amb què pot la falda verda i la cistella, regolfant de bon humor, sempre veu mig plena la botella. Que feliços i amb que poc dalt d'aquell terrat dient-me a l'orella que ens banyem en esta sort.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.